Amb aquesta informació arribem a les 11 i 4 minuts. És tot de moment, tornem amb més notícies a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu. A IB3 Ràdio, la informació esportiva te la contam abans que ningú. Abans de dinar, a la una, tot l'esport balear passa per la zona mixta d'IB3 Ràdio. El golejador de la jornada, el protagonista del dia, l'entrenador del moment, l'esportista de moda, amb les entrevistes més interessants i les millors tertúlies, per no perdre detall de res. Zona mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Onze i sis minuts del matí en directe des de la ràdio pública de les Illes Balears. Som al Faristol, encara fins a la una estarem amb tots vosaltres. Aquesta hora, el vicepresident i conseller d'Innovació, Investigació i Turisme, Biel Barceló, i la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, es reuneixen amb entitats que han presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei de l'impost de turisme sostenible. Informaran sobre els suggeriments que s'han acceptat al text de la llei. Una informació, a més, que ens acostarà la directora general de Turisme del Govern, Pilar Carbonell, que serà una de les protagonistes del programa durant els pròxims minuts. Així mateix, en línia, conversarem amb els diputats electes per Balears, amb representants de les quatre formacions que hi seran presents al Congrés dels Diputats. Conversarem amb José Vicente Marí, del Partit Popular, Juan Pedro Illanes, de Podem, Ramon Socias, del Partit Socialista, i Fernando Navarro, de Ciutadans. Xerrarem de pactes i d'una hipotètica convocatòria anticipada d'eleccions. A més, però, aquesta hora és temps de reflexió, és temps d'anàlisi. Jordi Pol, bon dia.
Ah, bon dia, Martí, què tal?
Un dia més, benvingut.
Molt bé, molt bé. Ja ha passat Nadal.
Sí.
Ja estem a la realitat més real.
Això mateix. Bé, com apuntàvem ahir, s'ha acabat el Nadal segons el calendari gregorià, però tot just acaba de començar i poden donar el bon Nadal als moldains, els que segueixen el calendari julià i que són cristians catòlics ortodoxos. Per fer també aquest apunt, avui és Nadal segons el calendari julià.
I a més és un Nadal que ho celebren amb una teoria i amb una litúria meravellosa. Val la pena, encara que no siguis ortodox, disfrutar, passar-t'hi un moment, perquè és meravellós, eh?
I tant que sí, i tant que sí. Matines, dia de matines també. Però bé, com apuntava en Jordi, canviant de qüestió, a què ens referim tot d'una amb l'anàlisi?
Per exemple, parlarem de nacionalisme.
L'anàlisi de Jordi Pol.
El primer català de l'any 2016 és un nin que nom Eric. I ha nascut a les 007 hores del primer dia de l'any a Figueres. El bebé és el tercer fill d'una família d'origen bolivià afincada a Espanya fa 15 anys. Una nina xinesa de nom Chichen, ha estat la primera barcelonesa de l'any. Entre l'any 2006 i l'any 2015, el nombre de votants a candidatures nacionalistes catalanistes ha crescut un 60%. En conjunt, 700.000 votants més. Mascle aquestes dues notícies perquè em deman què és ser nacionalista avui en dia. Fins fa uns anys era un sentiment pràcticament innat, arrelat, tal volta genètic, tipus la pel·lícula Ocho apellidos catalanes, obres de l'escola. Però no era una moda, ni algo tan de sobte, que de repente en menys de 10 anys hi hagi un 60% més de nacionalistes a Catalunya. Dic això perquè ser nacionalista no és en si formar part d'un partit polític o una ideologia, és un sentiment. I siguent així, és impossible, per molt maltractats que et sentin els catalans pel resta d'Espanya, un 60% es vulguin i necessitin un estat independent per culminar un somni. Insistes, no és realista, és increïble, llevat que les persones que s'ho titulin en si les conseqüències, desconeguin que formar un nou país és un fet històric i que no es formen i separen països com si es canviés de mòbil. És impossible que el sentiment vertader nacionalista hagi aflorat de sobte a un 60% de la població, ja que sempre havia estat minoritari. I a més, fa anys que estem en una democràcia on els partits catalans han dit i participat moltíssim a Madrid. I si ens creiem que una nació ens forma en 10 anys, és que no pot ser un sentiment tan arrelat o una cosa o l'altra. Proposen que sigui possible, que un 60% de la població de repent passi a ser independentista. I en demano, això pot ser compatible amb una immigració d'altres països? Jo crec que sí, si aquests immigrants s'integren i no són molt nombrosos. Tots tenim al cap els primers nins xinesos, negrats o russos, xerrant català, que van venir als anys 80 i 90. Però si anem a la societat actual, i em parava d'això la notícia en què començava aquesta reflexió, la immigració a Catalunya, com el reste de l'estat espanyol, ja no és un element anecdòtic, com ho era als 80 i el 90, sinó que és una realitat multicultural. Una realitat multicultural que xoca en que aquests nouvinguts vulguin ser part d'una nova nació catalana que acaben de conèixer, que viuen a Girona com ho viure a Castelló o Cádiz. M'explic. Això no vol dir que no puguin votar independentista, però és impossible que estimin i que sentin una cultura catalana de bandera ja. Se deixaran dur per les promeses. No entendran que molts siguin sud-americans no puguin parlar en castellà, que seria més fàcil per integrar-los, i que els nins aprovassin a l'escola. Però no crec que acabin menjant botifarra ni veient sardana. Idò, cap on anem? Siguem realistes. El nacionalisme ja és un fet romàntic a una aldea global. I el multicultural està molt bé. I els immigrants han d'aprendre les nostres costums i integrar-los. Per això no bastarà per preservar la cultura catalana, ni encara que ja fos una Catalunya independent, perquè el món multicultural ens obligarà a compartir, a entendre i preservar la cultura d'aquestes noves gents. Algú pensa en de què servirà una república catalana sense catalans del tot? Europa no és Amèrica. Europa sempre ha viscut dels seus nacionalismes i petits estats on la identitat és bàsica per distingir un bàrbar d'un suec. Si Europa no ho preserva, s'acabarà la cultura europea. I diran, no passa res. Però entenc que els mateixos que diuen això són els que volen crear un nou país per reivindicar la seva cultura. Han pensat que les seves idees són contradictòries? Com es pot ser nacionalista i multicultural a la vegada? Com es pot ser tan innocent en creure que els magrebins, nigerians, equatorians i més nouvinguts acataran les costums catalanes?
Alejandria, Rosa Maria. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero de esta vida que yo vivo sin convencimiento, y adentrarme en el tiempo de las luces, barros vivos encendidos por la mano del misterioso alfarero. Con las golondrinas de azuladas plumas, convertirme en caja de medir fanegas, arrobas celedines, ser trigo en las ceras, nunca polvo en las aceras. Rosa de Alejandría, rosa amarilla, ser mi guía, la luz que brilla, faro del mediodía, rosa sencilla, rosa de Alejandría, rosa amarilla. Con las flores de un campo encendido, como un San Francisco entre jarales vivos de lagartos vivos, de quimeras te alimento, con simplezas me contento. Monjas de risueño gesto, en calma me encuentran, como un góngora perfecto, perviviendo lejos del bullicio. Amarilla, con mi rosa de los precipicios. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Alejarme quiero. Rosa de Alejandría, rosa amarilla, odias de ser mi guía rumbo entre islas, faro del mediodía, rosa sencilla.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
11:18, com apuntàvem, des de fa tot just uns instants, el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, i la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, es troben reunits amb entitats que han presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei de l'impost del turisme sostenible. Els informen sobre els suggeriments que s'han acceptat, dels quals ens hem fet ressò aquí al Faristol Divetres Ràdio i als serveis informatius de la casa. La darrera hora ens l'acosta en directe la directora general de Turisme del Govern, Pilar Carbonell. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Apuntàvem avui a primera hora algunes de les modificacions. Ens les pot explicar també vostè quines són?
Bé, jo us puc dir algunes de les modificacions i crec que també he destacat que lo important és que aquest govern està atenguent aquestes peticions per part del sector, per part dels empresaris i també per part d'algunes de les administracions d'altres illes, els consells insulars, amb al·legacions com, per exemple, el tema dels menors, que en lloc de 14 anys passi a ser edat de 16 anys, amb això realment ajuda al turisme familiar. Hi havia algunes de les altres illes preocupades realment perquè pues, hi ha famílies que encara viatgen amb aquests infants o nins, perquè ja no són infants, no? Fins a 16 anys, i això és una de les peticions que s'ha atès. També podria ser el tema de la modificació de la temporada alta a les illes com a Eivissa, a Menorca i inclús a Formentera. La temporada alta no és tan llarga, desafortunadament, i per fora crec que ajudar a que aquesta temporada s'allargui. S'ha cursat aquesta temporada alta i començarà el mes d'abril en lloc del mes de març, com estava previst, no? Això són algunes de les modificacions, entre altres.
A més, es reduirà a la meitat el pagament que hauran de fer els turistes que superin els 10 dies d'estada.
Sí, exactament. Això també era una petició del sector per ajudar que hi hagi estades més llargues, que la gent vengui a passar, sabeu que ara està amb una estada mitja de 8,6, que venguin a passar més dies a les nostres illes, i creiem que aquesta és una mesura que també cada vegada ajudi.
A més, introduïm un altre dels petits canvis que hi trobam a l'avantprojecte de llei, pel que fa, en aquest cas, a la destinació dels doblers recaptats per a la nova taxa, que també serviran per atendre la petició dels pagesos, que s'inclouran entre els possibles beneficiaris.
Bé, sabeu que ells ens han fet aquesta petició per part del sector que realment no és el mateix el medi rural que el que sigui el medi productiu. Els nostres camps, el nostre jardí, s'ha dit moltes vegades, els nostres turistes venen no només per estar allotjats i anar a la platja, sinó que també per disfrutar i gaudir de lo que és el nostre entorn. I això és el nostre entorn, i també la redistribució d'aquesta riquesa ha d'anar cap a un sector pues, agroalimentari que ens ajudi pues, no només a trobar aquest altre sector productiu que vagi a millores, sinó que també ajudi en aquest camp que els turistes i que nosaltres mateixos volem veure ben cuidat.
I per acabar, dues dates també que volen marcar. Serà demà quan s'aprovarà l'avantprojecte de llei durant el Consell de Govern i se començarà a aplicar l'ecotaxa a partir de l'1 de juny. Serà així?
Bé, que demà anirà al Consell de Govern segur. Després sabeu que hi ha un tràmit parlamentari i bé, pues, dins del Parlament no sabem exactament, però sí que per part d'aquest govern hi ha pues, voluntat de que se comenci a aplicar per dia 1 de juny, exactament.
Pilar Carbonell, directora general de Turisme del Govern de les Illes Balears, gràcies per intervenir en directe al programa una vegada més.
Gràcies a vosaltres i molt d'any.
Adéu, bon dia.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Avançàvem que també xerraríem amb les quatre formacions de les Balears que han aconseguit representativitat al Congrés dels Diputats. La van aconseguir als comicis, les eleccions del passat 20 de desembre. Xerrarem amb Partit Popular, Partit Socialista, Podem i Ciutadans. Primer de tot, saludam el diputat electe del PP, José Vicente Marí. Bon dia.
Molt bon dia.
Aprofitant per fer una anàlisi de la situació política vostra, des del Partit Popular, com a representant de la formació, què ens pot dir sobre les possibilitats d'arribar a acords, d'assolir pactes, o inclús d'una hipotètica convocatòria d'eleccions anticipades?
Bé, jo crec que els espanyols, el dia 20 de desembre, varen expressar la seva opinió, no?, sobre el que han de fer els propers 4 anys. Evidentment, la representativitat al Congrés dels Diputats ha quedat bastant fragmentada, no?, i el que toca ara és obrir el diàleg, mirar de consensuar i mirar de trobar la fórmula que permeti un govern estable, un govern que continuï amb les polítiques de recuperació, en saps que està ja des de fa 2 anys a Espanya, no? I a partir d'aquí, del que es tracta és de dialogar i parlar molt entre els diferents grups polítics, com a primera fita, doncs, el pròxim dia 13, no?, que es constitueixen les Corts Generals, i ha de mirar de conformar la mesa del Congrés i del Senat.
Senyor Marí?
Sí.
Perdoneu, pensàvem que l'havien perdut el 13, que és el dia en què es constituiran, com explicau. A més, a partir de dilluns es torna a obrir una ronda de negociacions entre les diferents formacions que han aconseguit representativitat, representació al Congrés dels Diputats, com apuntàvem, respecte a la possibilitat d'assolir pactes. Hi trobaran canvis d'actitud en el que són les línies vermelles que s'han marcat les formacions, i serà possible, com a mínim, que hi hagi cert enteniment, que es puguin arribar a apropar els objectius?
Bé, jo el que penso és que, i des del Partit Popular, defensem que és necessari un govern estable al nostre país, no? I els arbres no ens han deixat de perdre de vista el que constitueix el bosc, també, no? I el bosc és que el 75% dels representants de Corts Generals responen a projectes de moderació, projectes de sentit comú en l'aplicació de polítiques d'estabilitat, no?, que tenen en comú diferents qüestions que són nuclears al nostre estat, no? I ara la perspectiva en què ens trobam és bàsicament si el PSOE apostarà per una majoria àmplia, no?, presidida per Mariano Rajoy, per una majoria àmplia que consigui amplis consensos a sa cambra, o en canvi continuarà el camí o continuarà l'estratègia, per exemple, empresa per Artur Mas a Catalunya, que ha donat els resultats que està donant.
El líder socialista Pedro Sánchez apostava per un pacte a la portuguesa, i de fet, des de la seva formació, el ministre de Sanitat en funcions, president del Partit Popular del País Basc, Alfonso Alonso, apel·lava a la responsabilitat dels socialistes per tal de no optar a un pacte a la portuguesa.
Jo crec que és francament difícil, no? Perquè, clar, no es donen exactament les mateixes condicions que a Portugal, no? A Portugal el govern s'ha conformat amb una majoria d'esquerres molt marcada, no? Però aquí tenim altres factors, no? I aquí del que estem parlant és si per formar govern podem Catalunya demanarà el seu referèndum, Compromís a la Comunitat Valenciana demanarà el seu referèndum, les Marees Galegues demanaran el seu referèndum. Jo crec que això és el que està en joc, no? No. I jo he d'apel·lar a la responsabilitat del Partit Socialista, no?, en aquests moments. Crec que és millor alternativa un govern ampli, molt per sobre dels 230 diputats al Congrés dels Diputats, perquè això ens permetrà, primer, donar estabilitat de govern, segon, emprendre també reformes que segurament són necessàries amb un consens molt ampli, no?, i mirant fins i tot d'aconseguir major consens, no?, però amb un consens pràcticament del 75% de la cambra.
I el que probablement immediatament s'haurà d'elegir no és el president del govern, sinó el president del Congrés. En aquest sentit, sí que s'arribarà a aconseguir, a assolir, que el Partit Popular obtingui la presidència de la cambra?
Pareix raonable, no?, perquè sempre, en totes les legislatures, en la nostra democràcia, ha presidit la cambra el partit majoritari, no? I no hem de perdre de vista també que el partit majoritari és el que majoritàriament han triat els espanyols, no? I això a vegades es deixa molt de banda per altres pactes de despatx, no? Hem de fer, hem de dialogar, hem de consensuar, hem de mirar que la representació de la mesa del Congrés sigui ampla, no? Però el que té poc sentit és que el partit majoritari, triat majoritàriament pels espanyols, no presideixi la cambra.
José Vicente Marí, diputat electe del Partit Popular per les Illes Balears, gràcies per intervenir en directe al Faristol.
Molt bon dia, gràcies.
Adéu, bon dia. La segona formació més votada a les Illes en les eleccions del 20 de desembre va ser Podem. Comptem amb el que era el cap de llista, el diputat electe de la formació, Juan Pedro Illanes, bon dia.
Bon dia.
Que podem esperar en els pròxims dies de les diverses trobades per tal d'aconseguir un acord, un pacte de governabilitat?
Bueno, podemos esperar un ejercicio de responsabilidad por parte de Podemos y podemos esperar bueno, que se promuevan todos los esfuerzos para conseguir un gobierno de progreso en que pueda sacar adelante la próxima legislatura. Partiendo de la base de cuáles son las prioridades del programa electoral de Podemos, que siguen perfectamente vigentes, pues a partir de ahí habrá que sentarse y que dialogar, habrá que demostrar la madurez democrática que tienen los representantes políticos en este país.
Si Mariano Rajoy no es capaz de formar govern, ¿asistirem a un pacte a la portuguesa a España?
Bueno, lo del pacto a la portuguesa es una expresión que está teniendo mucho éxito. Si Mariano Rajoy no logra formar gobierno, puede ser lo mejor que le puede pasar a este país, que Mariano Rajoy no vuelva a gobernarlo. Es evidente que las fuerzas de progreso tendrán que dialogar para sacar adelante, insisto, la legislatura. Por lo tanto, es uno de los escenarios posibles que se van a plantear a partir del día 13, claro que sí.
I primer de tot s'ha de votar després de la Constitució del dia 13. Qui presidirà la cambra, el Congrés? Ha de ser la força més votada? Ha de ser la presidència per al Partit Popular?
Yo creo que no tiene que ser la fuerza. Tiene que ser un candidato de consenso o un candidato que cuente con una mayoría reforzada para ocupar ese puesto. Apelar sistemáticamente a la fuerza más votada, cuando en muchísimas comunidades autónomas el Partido Popular ha ignorado abiertamente lo que proclama cuando a ellos les interesa, bueno, pues nos llevaría a la situación de la pasada legislatura, ¿no? Poder ejecutivo controlado por el Partido Popular con mayoría absoluta, poder legislativo presidido por el Partido Popular, judicial presidido por el Partido Popular o por un candidato designado por el Partido Popular. No hay forma de que cambien estos automatismos. Yo creo que sería negativo para la Cámara que acudiésemos al criterio mayoritario de la fuerza más votada para elegir al presidente.
Aniran en paral·lel les negociacions, el debat intern entre les formacions per un pacte d'investidura de governabilitat i també per a la presidència de la Cambra, o seran independents?
Creo que una y otra decisión están evidentemente relacionadas. No olvidemos, bueno, quién es el presidente del Congreso, la importancia que tiene en la presidencia de las Cortes, pero no me cabe la menor duda de que las conversaciones también para garantizar la gobernabilidad del país ya se han iniciado. Por lo tanto, ningún inconveniente en que transcurran en paralelo. ¿Por qué no? La constitución o la composición de la mesa del Congreso y del Senado es importante. Tienen un trabajo serio y trascendente que realizar, pero también garantizar la gobernabilidad, digamos que en el plazo más razonable posible, pues constituye otro reto importante y, por lo tanto, ningún inconveniente en que ambas conversaciones puedan transcurrir en paralelo.
Sigui com sigui, com que es tracta el cas de la governabilitat d'un fet inèdit fins ara, com que no ho tenen per mà les formacions des de Madrid, podríem arribar a una hipotètica convocatòria d'eleccions anticipades?
Yo he insistido en la idea de que si llegásemos a una convocatoria de elecciones anticipadas constituiría un fracaso de nuestra capacidad de dialogar y de consensuar, de la capacidad de llegar a acuerdos políticos. Creo que hay suficiente margen como para que no tengamos que llegar a la solución de volver a convocar a los ciudadanos españoles a las urnas. Evidentemente, abandonando esta idea repetida como un mantra del Partido Popular, de que únicamente una mayoría amplísima de consenso puede garantizar. Ya no les basta con mayorías de la mitad más uno del número de diputados, ya necesitan, eso sí, manteniendo ellos el control del gobierno y designando a su candidato como presidente del gobierno, a mayorías que lleguen a 230, que eso permitirá realizar una serie de reformas racionales. Estaba escuchando antes al señor Marí y apelaba al sentido común. Debe ser a su sentido común o a su especial concepción del sentido común. Sinceramente, lo que pretende el Partido Popular no es ni más ni menos que perpetuar, bueno, pues la democracia que hemos venido teniendo hasta ahora, con un sistema electoral injusto, con un problema territorial no resuelto. Por lo tanto, seguir apelando a estas mayorías de consenso que permitiría la gobernabilidad y una reforma racional del texto constitucional resultan brindis al sol. Seremos capaces, estoy convencido, de llegar a acuerdos de gobernabilidad que garanticen una mayoría de progreso para este país en la próxima legislatura.
Després de recollir les credencials, ara el procediment és recollir també les actes de diputat. En el seu cas ja la teniu, i si és així heu pogut ja aprofitar per mantenir alguna trobada, encara que sigui informal, amb el grup parlamentari?
Ya tengo el acta de diputado, ya entregué las credenciales en el Congreso, lo hice el día 4, aprovechando que habíamos sido convocados en Podemos, bueno, pues para tener un primer contacto de quienes vamos a componer los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado. Claro que ha habido un primer contacto, claro que ha habido ya una fijación de una agenda de trabajo dirigida a comenzar la actividad el día 13, día de constitución de las cámaras, y aprovechamos, tuvimos la suerte, los dos diputados de Baleares y la senadora, Mae de la Concha y Marga Ketglas, y yo mismo, pues de poder finalizar los tràmites para poder iniciar las sesiones parlamentarias el día 13.
L'activitat tot just és a punt de començar. Juan Pedro Illán és diputat electe de Podem per les Illes Balears. Gràcies per intervenir en directe al Faristol.
Moltes gràcies a vostè.
Adeu, bon dia.
Adeu, bon dia.
La quarta formació més votada a les Balears i que també va obtenir representació al Congrés dels Diputats va ser Ciutadans, que a més de Podem era la segona força que va aconseguir que rompés l'hegemonia, que es trencàs, que fins ara existia per repartir els diputats de les illes entre Partit Popular, Partit Socialista. Conversàvem amb Podem, ara ho fem amb el diputat electe de Ciutadans, Fernando Navarro. Bon dia.
Bon dia, buenos días.
Ara mateix no sé si ha canviat gaire l'anàlisi política que podíem oferir respecte als acords, als pactes per la governabilitat i la investidura d'un president.
Bueno, yo creo que la posición de Ciudadanos es clara en este punto. Creemos que la mejor salida para la situación actual sería un gran acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos. Y de hecho nos cuesta entender las reticencias a este acuerdo, en este caso por parte del Partido Socialista, porque en primer lugar porque nos hemos pasado toda la campaña y los años precedentes clamando contra el bipartidismo, y ahora que hemos conseguido romperlo parece que no sabemos qué hacer con el resultado. Pero es que además durante la campaña hemos dicho que eran imprescindibles una serie de grandes acuerdos de Estado. Pues ahora las circunstancias nos llevan a ello. Ahora es cuando tenemos que hacerlo, y en lugar de aprovecharlo parece que estamos realmente eludiendo la responsabilidad e intentando buscar unas nuevas elecciones cuyo resultado es perfectamente incierto y quizá muy posiblemente no cambiarán el escenario actual. Con lo cual, pues nosotros creemos que es el momento realmente de hacer ese esfuerzo, dejar de lado personalismos e intentar llegar a ese acuerdo.
Sigui com sigui, el secretari general del Partit Socialista i candidat a la Moncloa, Pedro Sánchez, defensa un pacte per a Espanya com el de Portugal si Mariano Rajoy finalment no és capaç de formar govern.
Bueno, igual que el de Portugal, no puede ser. Es decir, los socialistas en Portugal habían conseguido un resultado bastante mejor que el de los socialistas en España, y a ellos les bastaba pactar con un partido para romper ese o para conseguir ese acuerdo. Pero hay que pensar que aquí tiene que pactar con otro partido, Podemos, que para empezar le pisa los talones, pero además con otra miríada de partidos pues cada uno con características e intereses completamente distintos, con lo cual realmente el mosaico que se haría sería insostenible, es decir, y plantearía o pondría de manifiesto las incoherencias que ahora mismo ya se ven en el seno de los socialistas, que básicamente consisten es que no mantiene un discurso único en toda España.
Dia 13 és ja la Constitució. El primer, gairebé immediatament que s'ha de fer, és nomenar un president per a la cambra, per al Congrés dels Diputats. Sí. Aquest càrrec ha de ser de consens, com apuntava Juan Pedro Illanes, ha de ser per la força més votada, que és el Partit Popular, com explicava fa uns instants José Vicente Marí.
Bueno, yo entiendo que sería un buen paso de cara a conseguir esos grandes acuerdos, de cara a conseguir ese acuerdo de legislatura, que hubiera ya un consenso en el momento de designar al presidente del Parlamento. Entonces, en este sentido, creo que estoy más de acuerdo con el señor Illanes, que sería razonable que ya se manifestara ahora el consenso.
Si no es posible assolir cap acord, assistirem a una convocatòria d'eleccions anticipades.
Pues yo creo que si asistimos a esto será un fracaso, sinceramente, y creo que los ciudadanos lo percibirán así, porque, insisto, en este sistema, en nuestro sistema no hay una segunda vuelta, con lo cual, una vez roto el bipartidismo, nos tenemos que acostumbrar a este escenario. Y aquí tenemos que acostumbrarnos a gobernar, no a partir de siglas, es decir, establecer como castillos inexpugnables con las siglas, yo no votaré jamás con el PP, yo no votaré jamás, sino con programas, es decir, y ver qué partes del programa se pueden asumir, qué partes se pueden no asumir, pero realmente sentarse sobre programa y no sobre siglas, que da la impresión que es lo que está pasando ahora mismo. En cualquier caso, sí, insisto que yo creo que sería un fracaso la convocatoria de nuevas elecciones, y me temo que desgastaría un poco la visión de los políticos frente a la ciudadanía.
Uh-huh. Senyor Navarro, vostè també ha seguit el procediment que fan la resta de diputats electes, disposeu sí. De les credencials, i avui a primera hora heu anat a cercar l'acte de diputat, heu aprofitat que sou a Madrid per mantenir algun tipus de trobada en contra amb el grup parlamentari?
Bueno, efectivamente esta mañana a primera hora he estado en el Congreso, donde he recogido entregado las credenciales y he recogido el acta, y mañana tenemos la primera reunión del grupo. Hemos tenido evidentemente contactos y previos, pero la primera reunión, digamos, formal de los diputados será mañana. Mañana estamos citados y será el comienzo de toda una serie de reuniones hasta el día 13.
No poden passar sense demanar-li, teniu un ordre del dia, la prioritat serà precisament els pactes, la governabilitat?
No tenemos orden del día, pero evidentemente la agenda va a estar dominada por ese asunto, porque claro. Es lo que es absolutamente prioritario.
Clar, serà probablement el fet més remarcable. I vostè, quina serà, si no la primera, les primeres iniciatives que vol introduir al Congrés dels Diputats? Si ja ho ha pensat, si ja s'ha marcat també les prioritats.
Bueno, yo tengo muy claro cuáles son las prioridades generales, es decir, respecto del conjunto de España. Creo que nosotros en Ciudadanos, además, una característica nuestra es que no es que en el programa hayamos enseñado nuestro programa, sino que llevamos un año enseñándolo, con lo cual en eso nosotros está claro cuáles son nuestras políticas. Y luego, pues en esta campaña también, bueno, junto con el resto de los candidatos hemos dicho lo que opinamos con respecto a las necesidades de Baleares. Con respecto a cuál va a ser exactamente, pues no sé, la primera proposición, moción, sinceramente aún no tengo o no he pensado en ello, cuál va a ser.
Estau, per cert, per part de Balears, tot sol, perquè hem de recordar que el Partit Popular va aconseguir 3 diputats, Podem i Partit Socialista en varen aconseguir 2, a tota la feina se li acumula.
Sí, sí, efectivamente. Esto ya nos pasa a Ciudadanos en el Parlamento, que habiendo obtenido solo dos representantes se les acumula el trabajo. Yo veo ahora el trabajo que desarrollan Xavier Pericay y Olga Ballester, y la verdad es que es notable, es decir, es un trabajo bastante más agobiante, podríamos decir, que lo que sería si hubiéramos contado pues con una mayor representación. Pero bueno, es lo que hay. Lo importante es, como como se estaba diciendo antes, que se ha roto ese bipartidismo, que en Baleares hemos conseguido meter otras formaciones, y yo creo que esto es bueno si lo sabemos ahora aprovechar, si no, pues realmente habrá servido de poco.
Clar, de ben poc. Des de Madrid, no sé si també seguiu el que passa a les Illes Balears. Avui, ja que som, el tenim aquí, des de la vicepresidència i la presidència del govern, es feia balanç dels 6 primers mesos de gestió. No sé si també des de Ciutadans el grup parlamentari aquí a les Illes oferirà algun tipus de valoració. No sé si vostè també vol dir alguna cosa.
Bueno, pues hoy precisamente, como esta mañana he ido muy pronto al Congreso, sinceramente he estado un poco desconectado.
Es comprensible.
Sí, con lo cual en eso no sé, que evidentemente han ido hoy Olga Ballester y Xavier Pericay, pero no sé realmente lo que han dicho.
No se preocupi, segur que des del seu partit l'informaran. Fernando Navarro, diputat electe de Ciutadans, gràcies també per intervenir al Faristol d'Ivetres Ràdio.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
I la darrera valoració que ens quedava era la del Partit Socialista. Comptem amb la diputada electa Sofía Hernández. Molt bon dia.
Bon dia.
Xerram en els darrers minuts sobre la situació política actual. El líder socialista, el secretari general i candidat a la Moncloa, aposta per un pacte a Espanya com el de Portugal. Hem d'anar cap aquí? Aquesta ha de ser l'aposta que hem de fer?
A ver, yo creo que ante un panorama político complejo, más que complejo, nuevo, la obligación que tenemos los partidos políticos y los diputados, los 350 diputados electos, es plasmar en un gobierno lo que los ciudadanos han votado. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar ahora que quien ha sacado más votos, que es el Partido Popular, intente formar gobierno, y desde luego yo creo que si no lo consigue, las fuerzas progresistas tenemos la obligación, porque las elecciones son un mandato imperativo de los ciudadanos, de ponernos de acuerdo y formar gobierno.
A partir del dia 13, bé, el 13 és ja la Constitució, una de les prioritats serà elegir nou president del Congrés. Quina ha de ser l'aposta? Ha de ser la presidència per al partit més votat, per al Partit Socialista? Ha de ser una persona de consens dins la cambra?
A ver, es verdad que tenemos que alcanzar un acuerdo y vamos a ver qué fuerza política es capaz de alcanzar el mayor consenso, porque estos días se habla mucho de la fuerza más votada, pero nuestro sistema constitucional, nuestro sistema democrático no pivota sobre la fuerza más votada, sino sobre quién consigue configurar mayorías. Por lo tanto, en nuestra democracia tan importante es ser el que saca más votos como ser el que mayores consensos puede conseguir. Por lo tanto, nosotros vamos a intentarlo. Creo que este nuevo clima de diálogo y de negociación ha venido para quedarse, y todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, y quien no sepa hacer eso, quien no sepa buscar aliados y tejer alianzas, pues va a quedar fuera de este escenario. Por lo tanto, por supuesto, vamos a intentarlo.
Si no s'assoleix cap tipus d'aliança, finalment no hi ha cap acord majoritari, assistirem a una convocatòria d'eleccions anticipades.
Para mí sería un fracaso. Yo sé que en España un gobierno en la nación, en coalición, pues es una situación relativamente nueva. En el entorno europeo es la normalidad, y sobre todo los ciudadanos, millones de ciudadanos en este país, votaron el pasado 20 de diciembre, ya han votado y ya han hablado. Ahora nos corresponde a nosotros plasmar ese resultado. Y creo sinceramente que sería un fracaso no hacerlo y volver a someter a los ciudadanos a unas elecciones, entre otras cosas porque nada nos garantiza que el resultado fuera diferente. Cuando oigo hablar de elecciones anticipadas con tanta ligereza, realmente a mí me sorprende, porque si vamos a unas segundas elecciones y el resultado es el mismo, que iremos a unas terceras. Por lo tanto, Yo creo que los ciudadanos ya han hablado, ya han votado y ahora corresponde a los partidos plasmar ese resultado en un gobierno, desde mi punto de vista, progresista y amplio. Y creo, repito, que llegar a la convocatoria de unas nuevas elecciones sería un fracaso.
D'acord. Sofía Hernández, diputada electa del Partit Socialista, gràcies també per intervenir en directe al Faristol d'IV3 Ràdio.
Moltes gràcies a Valtus.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
A IV3 Ràdio, al Faristol.
Avui 49 minuts, no hi ha millor manera de posar punt i final al programa que amb algunes de les propostes de l'agenda cultural i d'oci que podem oferir-vos per aquesta jornada de dijous a les portes del cap de setmana just després de les festes de Nadal i que no sabem ben bé si encara hi ha qualque cosa a fer, Jordi Pol. Com anem?
Bon dia, Martí.
Bon dia de nou.
Una altra vegada. Sí, hi ha moltes coses que fer, però ja poques nadalenques.
Ben poques, imagina'm.
Sí, a més ja han estat tan anunciades que ja realment ja...
A repetir.
Segueixen obertes fins dia 10 de gener, més o menys totes, de tots els programes.
Sí.
Va, anem a veure ja, que ara ja sí que ja torna aquest gener cultural amb moltes coses, i després del passar de les festes, jo mateix he acabat de retirar el Betlem, a fi l'any.
Ah, mira, molt bé, ja l'has amagat, idò.
Ja l'he amagat, sí, perquè ha que fer-ho bé, perquè si no després s'eternitza i encara estàs presentant...
No, però hi ha gent que l'aguanta pràcticament fins a Sant Antoni.
Sí, el Betlem, jo no sé encara, però el Betlem ja seria un poc, però la gent que hi fin aquí bé.
Hi ha gent que ho fa, sí, sí. Sí.
El meu desordre vital és un èxit, es comenta que ja he amagat el Betlem.
Idò.
Anem per les propostes, ja dic, d'aquell més íntim, perquè ja que aquestes festes de carrer, doncs ara anem a propostes, moments íntims, com pot ser anar a veure unes exposicions que també aquest dia es caben, són els darrers dies que ja s'acomiaden, també proposa una obra de teatre i un concert. Anem per feina. Menorca. Darrers dies del Tractat de Passió, s'acomiada dia 23 de gener l'exposició Tractats de Passió, que ha estat el Roser i està de Ciutadell, la passió, la suggerència i la sensualitat, que és aquest recurs estilístic que empra com a tema principal el reconegut artista mallorquí Joan Bennàssar a la galeria El Roser de Ciutadella, un estil que diuen guarda un cert paràmetre aparegut al menorquí Matías Quecles, però Bennàssar té una particular visió de la figura humana impresa d'aquesta passió, sensualitat que caracteritza l'autor i amb més de 40 anys d'experiència. Per tant, un moment molt apassionant, tractat de passió. Si ja anem cap a Mallorca, doncs anem en aquesta obra de teatre que t'he dit, Deliri d'una nit d'estiu. Ja veus, dia 7 de gener, ja per què no anar a recordar aquesta obra de William Shakespeare que es representa avui al teatre principal, el somni d'una nit nit d'estiu, i l'obra conta aquest clàssic, les peripècies d'una companyia d'actors aficionats amb poca experiència que preparen una producció dels Romeu i Julieta. Per tant, recordem, imaginem, momenta, nit d'estiu, 17 de gener. I també havia dit anar a un concert. Pues vos recomano especialment Los Peligrosos Gentlemen. Serà un concert de jazz en el Blue Jazz Club de Palma. I però que sí que se mesclen, fugen d'estòpits i mesclen tradició afroamericana en el que es diuen lugares comunes, amb altres aire musicals que inclús hi ha cert aire de cúmbia. Bé, ja sí que seguint les exposicions no m'esperem, ja s'acaba, dia 10 de gener és el darrer dia, per aquests que estic venguent aquí unes darreres edicions de qualque cosa, però és que és vera, dia 10 de gener s'acaba una exposició que ha estat molt de temps, des de la nit de l'art a Palma, que és de Joan Morell, de Caràcters, i que mescla les performances, mescla moltes visions, perquè ell troba i per això s'ha dit així, de caràcter, troba que en un moment de crispació ciutadana el subjecte ha recuperat l'ús de la veu pública de forma molt, molt, però molt radical, per manifestar tot el que vol, tot el que li surt de dins, no? Per això ho fa a través d'uns suportes molt públics com els que són que ara, gràcies a les noves tecnologies, redes socials, etc. Tu, el teu malestar, la teva disconformitat, la teva ideologia, doncs té molt de suports que ara ho pots fer. I ell precisament vol jugar amb aquesta nova gramàtica que surt, amb aquest nou comportament, és a dir, algo íntim, ara ho pots manifestar de forma molt pública. I fa aquest joc de lo íntim, lo públic, el malestar, i interposa tot aquesta mescla amb aquestes altres formes de comunicació artística, en les que el missatge, la paraula o el text, inclús de vegades, de tan fort que són, se poden desdibuixar a través del medi en què es representen. Es poden, o sigui, tu pots dir alguna cosa de forma molt directa, però indirectament, eh? O sigui, i fer una, inclús una disfunció. Millor, anar a veure-la, quedarà molt clar i m'entendreu el que volia dir.
Sí, millor, eh? Que millor.
Sí, perquè és difícil explicar, has de veure. Has de veure que sí, que la paraula, si jugues amb ella, pot ser menys paraula per ser molt més sonora. Con la qual anem a veure-la, que no ho deixarà indiferent. I a més, només tenim, repetir, tens fins dia 10 de gener. I també a Palma, i acaba dia 10 de gener, una altra exposició que aquí té, si l'altra era aquest moment de crispació, aquí també un moment de solidaritat. Ja la vàrem anunciar, no hem tingut temps aquests dies de parlar-ne, avui en un minutet la relataré, és l'exposició d'en Brian Sokol, que és retrats d'una fugida, on t'hi diu les més importants coses. Les més importants coses, retrats d'una fugida. Per què es mesclen aquestes dues oracions? Es mesclen perquè l'exposició ens apropa els testimonis de 24 persones, amb 24 grans retrats fotografiats, i en aquest moment en què eren fotografiades, les persones se n'han d'anar a casa seva, corrent, no? Pitant, perquè estan en un moment, estem parlant de persones que cerquen refugi, que se n'aniran, i ha seleccionat aquestes 24 persones, en què agafaries si t'haguessis d'anar a casa teva? No? Què agafaries?
No? És una bona pregunta.
Sí, sí. Jo, realment, clar, en el primer món, la nostra memòria, que fotos tot, cap dins un USB, no? Però tu veus aquestes persones que uns fugen amb un me, uns fugen amb una cadira, el poc que tenen,
clar.
No? I t'arriba l'ànima. Jo, per favor, està feta la col·laboració de l'ACNUR i les fotografies de Brian Sokol val la pena voler-les. Recordar que més de 3 milions i mig de persones estan en situació d'emergència, que han fugit dels seus països, i 24 fotografies és poc i és molt a la vegada per recordar-nos. Si ja anem a Eivissa, doncs a Eivissa avui, si ens dona temps, parlaré bé de la retrospectiva invernal que hi vaig anunciar,
sí.
Que de Chacón, de Luciana Chacón, que és molt curiosa, perquè, clar, aquest títol ja és molt d'ara, no? Retrospectiva invernal. I en Chacón és argentí, va arribar a Eivissa fa uns 15 anys, es posa en el Club Diari d'Eivissa, l'exposició no romandrà massa temps perquè només estarà, s'acomiadarà el dia 22 de gener, i l'obra de Chacón s'engloba, per qui no els coneixin, dins un expressionisme abstracte, encara que de vegades dona un tots figuratius que no apareixen a tots els quadres, però quan apareixen són molt inquietants. Jo no sé si perquè realment volia ser més i ben que mai, però són colors molt blaus, molt grisos, molt negres, molt oscurs, no? Molt inquieten cap a l'hivern, no? És curiós perquè ell, quan va arribar, li va costar trobar un taller on donar llibertat, on tenir llibertat creativa. Jo suposo que podria, potser, a que s'hagués d'amagar de tanta creativitat, és a dir, no trobo un lloc on poder crear sense rebre tant d'inputs, o potser es refereix a que no trobava un lloc on està tranquil, no? Però vamos, aquesta anècdota de que li trobava un taller, costa trobar un taller per tenir aquesta llibertat, l'ha trobat. Ell es decidiu pels materials, és el seu lema, diu, si trobo de fusta, pim damunt fusta, si trobo una tela en blanc damunt aquella tela, i la meva postura és directament de materials. És més, diu, si és una fusta i té un nus, aquella fusta, doncs me deix dur perquè hi està...
Efectivament.
per pisos, per aquelles taques de mitjans, me marquen el camí, el suport me marca el camí, i inclús els títols, que són molt també peculiars, perquè ja s'ha constatat són els artistes, pues ell mateix reconeix que quan s'ha retrobat la peça, uns dies després, li ha donat el títol, perquè ha estat el que li ha suggerit. Tenim el Lazarillo de Tormes, el inventivo de una religió, semblante, i diu, no els poses títol immediatament, sinó que quan mira el quadre,
clar, això, l'inspira, ja troba la inspiració per nomenar-los. Sí, per acabar, Jordi?
Sí, per acabar, ho deixarem per demà, ja una espipallada sobre The Storyteller, que és una obra, una exposició que es fa conjuntament a les galeries Lula Roja i Arts Projects Ibiza, perquè m'agradaria parlar una miqueta d'aquesta exposició, que és d'una sèrie de quadres que són propietat del Circ del Soleil.
Ho deixem per demà, que serà
llarga la història i l'hem deixat bé.
Demà, que serà el darrer programa del Faristol, serà molt especial també. I bé, ja sabem una de les qüestions que ens apuntaràs. Jordi Pol, gràcies, una jornada més per a ser en altres.
A l'altre, passeu-ho bé, bon dia.
Igualment. I bé, toca dir que acabeu de passar una bona jornada de dijous. Ja sabeu que venen els serveis informatius d'Ivetra Ràdio i després les edicions insulars del Faristol. Fins demà.